una mica de puntetes perquè la meva alçada és baixeta i potser no hi arribo gaire, però en fi, ell sí que és alt, ja el sentireu bé. Us recordem, com cada setmana, si us plau, de silenciar els mòbils. I també fem un recordatori pels que esteu inscrits a la sortida de demà, que a l'hora de sortida d'aquí del Calissai és a 9:45 i els d'Arenys de Munt es recolliran a 9:15. I ara ja anem per la conferència d'avui amb Francesc Lleal Galzeran, capità de la Marina Mercant, llicenciat en Història Contemporània i doctor en Geografia. De família marinera, ha viscut sempre de cara a la mar. Es va embarcar molt jove i als 20 anys ja era pilot. Va navegar 23 anys en vaixells mercants i de pesca, 10 dels quals com a capità de diversos vaixells d'altura en les rutes de la Mediterrània a l'Àfrica Occidental i d'Escandinàvia al Pacífic Sud. Durant els anys 1991 al 2009 va ser professor d'Economia Marítima i Comunicacions Marítimes a la Facultat de Nàutica de Barcelona. Ha dirigit diverses tesis doctorals i ha publicat diversos treballs de temes geogràfics i marítims. També és l'autor del llibre L'amic del vent, sobre la marina catalana a vela. Avui el Francesc Lleal ens parlarà dels baleners de les Açores. Moltes gràcies.
Bé, bon vespre a tothom. Estic molt content de que m'hàgiu convidat a venir aquí. Ara he estat comentant que ja fa una pila d'anys ja havia vingut a les aules a fer una conferència, no sé si era sobre els negrers, perquè fa tant de temps que ja no me'n recordo. La meva comunicació amb Arenys ja ve de lluny, perquè quan encara navegava, l'any 1985, estava en un vaixell mercant que feia la línia d'Amèrica, vaig entrar en contacte i després amistat amb un personatge molt notable d'aquí, que era el Josep Maria Pons i Guri. Aleshores, a partir d'aquí, em va animar a venir a xerrar amb ell i normalment parlàvem, com no, de vaixells, de navegacions i de el tema de que ell era la persona que en sabia més, que era de l'Escola de Nàutica d'Arenys, l'estudi dels pilots. Vam fer molta amistat i arrel d'això, quan després, molts anys després, el 1993, va aconseguir que l'editorial Curial li tornés a editar, reedités el seu llibre, l'estudi dels pilots, però en català, perquè quan es va treure, llavors ho va fer la Diputació i en aquells temps, doncs, tot es feia en castellà. Doncs es va fer la publicació del seu llibre, l'estudi dels pilots en català, llavors va voler que es va fer un acte a la sala de sessions de l'Ajuntament d'aquí d'Arenys i va voler que jo li fes la presentació. També aquesta presentació va servir perquè em presentés un altre historiador notable de la ciutat, que és el Fèlix Cucurull i Tei, i aleshores doncs també d'alguna manera vam parlar de tots aquests temes interessants. I després, en els meus temps de navegació i d'estudi, vaig coincidir amb molts arenyencs. Ara hi he preguntat, però no sé si hi ha molta gent de l'ofici marítim actualment aquí a Arenys de Mar, però quan jo estudiava, ara fa una pila d'anys, no diguem els anys, però fa una pila d'anys, hi havia uns quants joves d'aquí, d'Arenys, i també alguns d'ells eren fills dels pescadors que havien vingut de la Ràpita aquí a agafar com a base el port d'Arenys i també van estudiar amb mi. O sigui que per mi venir aquí a Arenys és com venir a casa meva. Aleshores, avui hem triat un tema una mica especial, ara m'ho preguntàvem perquè s'ha triat aquest tema dels baleners de les Açores i té una història una mica particular. A Badalona, un animador cultural va decidir fer una sèrie de xerrades a la platja de Badalona on diverses persones s'explicarien contes a la mainada. A mi m'ho van dir i vaig decidir de participar-hi i llavors em va sortir de dintre un conte que es deia, vaig titular, Joao, el balaner de Pico, que era la història d'un balaner de les Illes Açores. Llavors, què passa quan hi ha actes? Suposo que aquí passa el mateix que a Badalona. Quan es fan actes per mainada, per criatures, doncs els que porten les criatures són els avis. Doncs, i aleshores, alguns d'aquests avis eren membres de l'aula d'extensió universitària de Badalona i em van dir, home, Francesc, això seria interessant que vinguessis a explicar a l'aula. Dic, home, això és un conte per infants. I aleshores, sí, home, però el tema i tal. Dic, bueno, doncs ja farem algun arreglo. I a partir d'aquell conte d'un sol pescador, d'un sol mariner, doncs va sortir aquest dels baleners de les Açores. També aquest tema em va permetre doncs, parlar dels meus amors que tots tenim a dintre, amors amagats, doncs a part dels amors que jo tinc evidentment per la meva família i pel meu país, però hi ha dos amors particulars que són les Illes Açores, que després ja en parlarem, i l'altre, doncs, els baleners, o sigui, els catxalots. Aquest tema de les Açores, començarem, passem la primera imatge. Veuen aquí al mig de l'Atlàntic una rodona que marca el lloc on hi ha les Illes Açores. O sigui que veuen aquí, entre Amèrica i la península Ibèrica, o sigui Europa, doncs hi ha les Illes Açores. Aleshores, és un lloc que té un encant especial, almenys per mi. Resulta que segurament a tots vostès els hi sona el nom, perquè a vegades quan donen el parte meteorològic, doncs parlen de l'anticicló de les Açores. I és clar que quan diuen que ve l'anticicló de les Açores cap aquí, hi ha bon temps. I llavors es pensa la gent que en les Açores sempre hi ha bon temps i res més lluny de la realitat, perquè allà quan a l'hivern hi ha uns temporals i també els ciclons tropicals també passen per allà, llavors hi ha unes onades que fan feredat i sembla com si les onades es vulguin menjar aquestes illes. Són 9 petites illes. Imaginin, si són petites, que si agafem les 9 i les apleguem totes juntes, no faran ni 2/3 de la illa de Mallorca. I aleshores, una altra qüestió que volia comentar és que, no sé si han sentit parlar o comentar, de la dorsal atlàntica. Resulta que des de Islàndia fins al sud de l'Atlàntic Sud, doncs hi ha en aquesta zona xoquen, s'entopen, doncs hi ha a l'escorça terrestre hi ha tres plaques, la euroasiàtica, que és la nostra, l'africana i l'americana, que s'entopen en aquesta zona i, esclar, del fons de la mar han sorgit aquestes illes fa una pila d'anys, entre 7 i 15 milions d'anys. Aquestes illes, jo m'imagino que les van descobrir, els grans navegants, que la gent no sap a vegades, però els primers grans navegants, diguem-ne, europeus són els portuguesos, que són els que van arribar al segle XV. Jo m'imagino el que era amb aquells navegants que arribaven per primera vegada en aquestes 9 illes i trobar-se un món que encara no l'havia tocat ningú. Devia ser una sensació que jo hi hauria volgut estar en aquell moment perquè era una cosa impressionant. Aleshores, perquè es facin una mica la idea, aquí en les... Pots tornar enrere, sisplau? Aquí, perquè es facin una mica d'aquí, de la costa portuguesa a les Açores, hi ha més o menys uns 1.500 quilòmetres. 1.500 quilòmetres. I de la part diguem-ne, més a ponent, a la costa americana, n'hi ha 3.000 quilòmetres. Això què vol dir? Vol dir que si nosaltres hi anem, clar, a mi, quan hi anava amb vaixell, però ja ho comentaré, però vull dir, si nosaltres volguéssim avui en dia anar des de Portugal cap a les Açores i agafem un avió, jo sempre paro el malament dels avions, perquè, clar, els avions han expulsat de la mar els vaixells de línia regular de passatge, llavors, esclar, a mi això no m'agrada gens i sempre parlo malament dels avions. Però un avió triga més o menys de Lisboa a les primeres illes aquestes de les Açores, unes 2 hores. Llavors, de les que hi ha més... ara ja podries canviar una altra vegada, si et plau. Doncs de les que hi ha més a llevant, més a ponent, venen a ser uns 600 quilòmetres i després hi ha aquests 3.000 quilòmetres cap a la costa americana i seria més o menys doncs, una mica al sud, sortiríem una mica al sud de lo que és Nova York. Eh? O sigui que sortida de Lisboa, que venen a ser uns 39 graus de latitud nord i arribaríem a la part del sud de Nova York i tal. I pensem per de la qüestió del clima i tot això, doncs, com que suposo que han sentit parlar del Gulf Stream, o sigui, és un corrent càlid que ve d'Amèrica i creua tot l'Atlàntic, llavors què vol dir? Que tenen un clima més favorable, més càlid de lo que els hi tocaria per la latitud. Eh? És una cosa que volia també comentar. Aleshores, aquí els hi he marcat aquestes 9 petites illes que a vegades els científics es brallen, perquè, a veure, les Açores què són? Formen part d'Europa o formen part d'Amèrica? Els geògrafs van, jo soc geògraf, però bueno, no tenim per què estar tots d'acord, doncs els geògrafs van decidir que les 9 illes Açores doncs, formaven part d'Europa. I si vostès a vegades que fan aquestes preguntes que no sap ningú, quin és el municipi cap a ponent d'Europa? Llavors tothom pensa en la costa, diguem-ne, europea atlàntica, fins i tot pensen en Irlanda i no pensen que hi ha aquestes 9 illes i llavors la contesta correcta seria un municipi que hi ha a la illa de Flores, que és el municipi més occidental d'Europa. Però jo no hi estic d'acord, jo dic que les illes Açores no formen part ni d'Europa ni d'Amèrica, sinó que són les 9 filles de l'oceà i repeteixo que són molt petitones. La més gran de totes elles, que és aquesta São Miguel, doncs aquesta més o menys ve a ser com la illa de Menorca. I la més petitona, que és aquesta d'aquí, de Corbo, ve a ser, tots vostès saben que al sud de Mallorca hi ha una petita illa que es diu Cabrera, que fa 7 quilòmetres de nord a sud i 4 d'amplada. O sigui, és una cosa molt petita. Allà hi viuen 4 gats, o sigui, però totes elles estan habitades. Quan hi van anar els portuguesos estaven deshabitades, o sigui, és una cosa... Aleshores, on va néixer el meu interès per a aquestes illes? Resulta que durant una època, si vols canviar neus a l'inici una altra vegada, vaig estar fent la línia d'Escandinàvia al Pacífic Sud. I llavors, la ruta, ara, si ho miren, Escandinàvia està aquí, i anàvem a buscar el canal de Panamà. Aquí hi ha el canal de Panamà. Llavors baixàvem per tota la costa d'Itàlia. És clar, a vegades la gent diu no us avorriu els marinos navegant? Perquè per anar creuar tot l'Atlàntic d'Escandinàvia fins al canal de Panamà trigaven un parell de setmanes. No us canseu mai, la gent no s'imagina que la mar no és monòtona, perquè la mar i el cel de la mar no és mai el mateix. I això, el que li agrada, clar, el que no li agrada la mar, doncs s'avorreix, però vull dir, el que li agrada, doncs és una cosa constantment canviant. Però, malgrat això, és clar, 2 setmanes navegant, només veient aigua, doncs, d'alguna manera, per alleugeria una mica la qüestió, quan jo feia aquesta línia, doncs procurava, com que a mitja travessia t'ho robava amb les illes Açores, doncs cada viatge passar per una de les illes diferents. I llavors, és clar, passar per aquestes illes que vistes des de la mar és un goig i vistes des de terra també, doncs, és clar, d'alguna manera doncs, donava un cert incentiu al viatge. Hi ha capitans que són de són una mica de la idea de que no els agrada acostar-se gens a terra perquè com si a l'extrem de la terra, doncs, com si hi hagués un monstre d'aquests que hi havia a l'antiguitat i saltés sobre el vaixell i se'l mengés. Però amb tota la prudència del món, si tu al mig de l'Atlàntic doncs, anaves passant a prop però veient aquestes illes, era un espectacle veritablement molt bonic. I a més, si tenies la coincidència, ara passarem les imatges de les Açores, Neus, pots anar passant les primeres que hi hagin? Això és a la illa de Pico, i és un volcà que s'aixeca, la fondària de la mar en aquestes zones venen a ser 3.000 o 4.000 metres, però a més ha sortit amb tanta força aquest magma de l'interior de la terra que aquest volcà, que és el més alt de la illa, que és la illa de Pico i és el volcà de Pico, doncs té 2.351 metres d'altura. I si s'hi fixen que al capdamunt de tot de la muntanya hi ha com un barretet, i per això en diuen de Pico, perquè és un pic tal. Doncs si tu coincideixes que vas a les illes quan ha acabat una temporada que ha plogut molt o que hi ha hagut un xàfec, és unes costes que són penya-segades, o sigui que arran de mar, doncs hi ha uns penya-segats impressionants. Llavors, és clar, aquesta aigua que baixa de les muntanyes doncs cau cap a la mar fent com una espècie de cavalleres, com unes cascades, i és una cosa que a vegades un es pregunta com pot haver-hi tanta bellesa a la vida. O sigui que ara anirem passant unes imatges aquestes de les costes de les Açores. Això que veuen, la muntanya i després com una plana arran d'aigua, això en diuen les fajars. No sé si van estar veient, ara que ens van passar l'erupció aquesta que hi va haver darrerament a les Canàries, i es veia que la lava arribava a l'aigua i llavors feia com unes plataformes. Això són les fajars, o també a vegades aquests penya-segats, doncs hi ha un terratrèmol enorme i es trenca la muntanya i cau a la mar i fa aquestes plataformes. Això en diuen les fajars. És, de veritat, vist des de la mar és impressionant i vist de la terra també, perquè aquestes estan preses des de la terra. A veure si les anem passant una amb una. Ho veuen? Veuen el penya-segat i això, que tot això després són conreus i tal. Passem-ne una altra. Una altra. Una altra. Veuen? Està tota l'illa. A vegades, quan si algú... Després ja ho comentaré això de com s'hi va i tot això, però està tota conreada perquè és un clima molt humit, i és curiós perquè et trobes aquí al mig de les muntanyes aquestes tot ple de vaques que sembla que estiguis a Suïssa. És una cosa una mica sorprenent. Veuen el que diem dels penya-segats? L'última em sembla que hi ha. L'última? És l'última ja? Bé, doncs així s'han fet una mica la idea d'aquesta. Aleshores, això que dic d'acostar-se a terra, una vegada, ara això que els he dit, és extraoficial, no direm noms. Vaig navegar quan anava de pilot amb un capità que fugia de la costa. Sempre s'allunyava i anàvem, imaginin, que anàvem de Canàries fins al fons del Golf de Guinea, resseguint tota la costa d'Àfrica, que són dies i dies de navegació, i no tornaven a veure terra després de la sortida de Canàries fins que arribaven a la illa de Fernando Po, al fons del Golf de Guinea, perquè anàvem lluny de la costa. Llavors, els mariners i els tripulants, que l'esport nacional dels mariners i dels tripulants és criticar els capitans, o sigui, criticar els que manen. Els que manen s'han de criticar. Doncs el criticaven i deien que ens allunyàvem tant de la costa africana per no embarrancar, que un dia embarrancaríem a la costa americana a l'altra banda de la mar i tal. Però això són murmuris dels criticaires de sempre. Aleshores, això és una mica el que he comentat d'un dels meus amors, les Açores, i un altre dels meus amors és els catxalots. No parlaré dels cetacis en general, sinó en particular dels catxalots, perquè si volguéssim explicar una mica tot això necessitaríem dos o tres conferències. Però el tipus de cetaci que avui comentaré, que són els que hi ha més a les Açores, són els catxalots. És un tipus de cetaci molt particular. I aleshores, perquè vegin si em ve de lluny l'afició per això, quan era petit anàvem a una escola de poble, de Badalona, com suposo que fa 60 anys hi havia escoles de poble aquí a Arenys, on hi havia un parell de mestres que ho feien tot, que cada un tenia un pis amb dues aules cadascun, i no sé com s'ho feien, tenien les dues aules plenes i ells ho feien tot. I aleshores una de les activitats que fèiem d'en tant en tant és dir, bé, dibuixeu tal cosa, dibuixeu tal altra. I una de les activitats que ens van fer era dibuixar que cada nen dibuixés un animal que volgués. I llavors tot això cadascú va fer el seu així d'amagat, perquè després havien de saber qui havia fet cada cosa i fer tota una sèrie de preguntes. Llavors, i ho van recollir, llavors van començar a sortir tots els dibuixos que havien fet els nens. Un elefant, un lleó, un tigre, tot. I només va sortir un nen que havia dibuixat una balena. En aquell temps jo no sabia les diferències que hi havia entre les balenes, els catxanots, els rorquals i tot això, però va haver-hi... Llavors, tots els nens van riure molt perquè van dir, clar, el fill del capità, el meu pare també era capità de vaixell, doncs ha dibuixat una balena i no un animal com han dibuixat tots els altres. El primer contacte real que vaig tenir amb els catxalots va ser el meu primer embarcament d'aprenent de pilot, o sigui, fer les pràctiques a mar per ser pilot. I sortíem de Barcelona en direcció al proper Orient amb un vaixell d'aquests, un vapor d'aquests que anava més endarrere que endavant, a pas de tortuga, i anàvem creuant el Golf de Lleó, que està aquí a tocar, el que és abans d'arribar a Marsella, i hi havia molt mala visibilitat, o sigui que anàvem a molt poca màquina, perquè en aquells temps no teníem radar ni tots els instruments d'ajut a la navegació, i anàvem, com qui diu, a les palpentes. Llavors anàvem a molt poca màquina. Llavors tots estàvem vigilant de no aparegués un altre vaixell i ens entopéssim. I jo estava amb un aleró. L'aleró són com uns sortints que hi ha al costat del port del pont de comandament. I estava allà i de cop vaig sentir com un esclafit, com si fos un tret, una cosa, un soroll molt estrany a la mar. I vaig abocar l'aleró aquest i vaig veure dues balenes per mi. Després vaig saber, en el futur, que no eren dues balenes, sinó que eren dos catxalots que estaven nedant allà al costat del vaixell. I després ja, quan ja feia aquests viatges al Pacífic Sud, per les costes de Sud-amèrica, no ho posarem aquí a les imatges, perquè veig que tots tenen molta imaginació i ja s'ho poden imaginar, doncs a la costa americana de Sud-amèrica, doncs hi ha un corrent que en diuen el corrent de Humboldt, que pugen les aigües fredes antàrtiques resseguint tota la costa i després, a l'arribar a la zona de l'Equador, recorben cap al Pacífic fins a arribar a la zona de les Galápagos, aquelles illes que tots vostès n'han sentit parlar. Llavors, els catxalots, que no són tontos, si hi ha un corrent que els tira en el camí, en la direcció que volen anar, doncs ho aprofiten. Llavors, navegant per aquesta zona, veus doncs els desplaçaments dels catxalots per traslladar-se d'un lloc a l'altre. Aleshores, aquest esclafit que jo vaig sentir, aquest tret Què era això? Pensem, per exemple, que els catxalots se submergeixen, a dir, no per fer campionats de veure qui s'enfonsa més, sinó per buscar aliment, que hi baixen fins a fondàries de més de 2.000 metres de fondària. I poden estar, pensin que són mamífers com nosaltres, poden estar una hora i mitja submergits. Això què vol dir? Que ells, abans de submergir-se, fan una aspiració omplint els pulmons amb tota la força i baixen a les fondàries a buscar les seves preses. És clar, pensin, aquest aire que tenen a dintre, que va subministrant l'oxigen per tot el cos, és clar, va passant 10 minuts i mitja hora i una hora, és clar, es va comprimint, es va escalfant, i tornar-se'n dents, i quan surt a respirar, és el que nosaltres, la gent diu, les balenes i els catxalots fan un sortidor. No fan cap sortidor. És l'aire aquest tan calent i a pressió que surt pel canvi de temperatura, es condensa aquest vapor i això dona l'aparença de que és un sortidor d'aigua. No és un sortidor, és el vapor que es condensa. Llavors, abans he dit que jo havia vist al Golf de Lleó dues balenes i després he sabut que era un catxalot. Per què? Perquè les balenes doncs tenen dos sortidors, o sigui, tenen dos opercles i surten com si diguéssim dos ratxos, com si fos una font amb dos. I en canvi els catxalots només tenen un opercle i a més surt de forma esbiaixat. Si s'hi fixen aquí, la part de més cap a la meva dreta, això és el cap, i llavors surt una mica cap a l'esquerra i a més inclinat més o menys 45 graus. I llavors, esclar, ara quan tu veus el sortidor, saps quin tipus de balena es tracta. Hem dit que això és molt important. L'evolució de les espècies i tal han produït unes coses curiosíssimes. Hem dit que els catxalots baixaven a més de 2.000 metres a buscar les seves preses. Llavors, què és el que busquen allà? Doncs busquen els calamars, que és fonamentalment el que és el 80% del que mengen. Pensin vostès, per exemple, un gran catxalot doncs pot tenir uns 20 metres de longitud. Ara posin els 20 metres en aquesta sala i es donaran una mica la idea de la grandària d'un animal com aquest. I els mascles són molt més grans que les femelles. Els mascles venen a tenir actualment sobre uns 20 metres, els exemplars adults. En canvi, les femelles tenen 12-13 metres, són més petites. Llavors, el pes també va en funció de la grandària. Els catxalots poden tenir 60 tones i, en canvi, les femelles tenen 15-16, depèn de tones. Són més petites, però que les coses siguin grans o petites no té cap importància. Però el que sí que volia dir en aquesta aula, que em sembla que són majoria de dones, que sàpiguen que l'animal més gran de la creació és una balena i que és femella. O sigui, perquè ara he parlat dels catxalots, però en els rorquals, la gran balena blava, que és la més gran que hi ha, doncs aquesta, la femella, és més gran que el mascle. Els hi dic només com a curiositat. Aleshores, una cosa que també volia comentar és que els catxalots tenen una particularitat. S'alimenten, diguem, fonamentalment de grans calamars. Clar, imaginin si un catxalot, per alimentar-se el dia, necessita 2 tones de menjar. És clar, si s'ha d'alimentar de calamarsons d'aquests que comprem a plaça, no donaria l'abast per fer les 2 tones. Aleshores, resulta que en aquestes zones, a les grans fondàries, hi han calamars gegants I això a mi em dona ànim, perquè a vegades els marinos tenim, la gent de mar, fama d'exagerats. Eh? I des de les èpoques immemorials s'ha parlat dels monstres marins i que es menjaven a la gent i tal i qual. I és clar, vostès, si s'imaginen els calamars, que ara els posaré aquí al davant, doncs, de veritat, veuran que impressionen. Eh? Doncs aquests catxalots van a les fondàries marines a capturar aquests calamars gegants. Llavors, per capturar-los, tenen una boca molt especial. Si vols posar, si plau, veuen? Tenen una boca enorme i només tenen dents a la part inferior, o sigui, que és la mandíbula inferior, tenen dents. I a la mandíbula superior tenen uns forats on cadascuna d'aquestes dents encaixen al forat. Llavors, com pesquen? Clar, vostès, què passa quan agafem un calamar a la mà? Que se'ns escapa, oi? Perquè és un llefiscós i no hi ha forma de... Permeti'm un moment. Doncs, perdó, s'escapa. Crido massa. A veure, tornem-hi. S'escaparien. Llavors, què passa? Ells van amb la boca així oberta i quan passa el calamar l'enganxen. Però no el pot mastegar. Llavors, quan el té, l'engoleix de viu en viu. I llavors és l'aparell, diguem-ne, digestiu que processa el calamar. Llavors, es veu bé aquestes dents? És clar, jo sempre explico, ja ho hem comentat abans de començar, que hi han totes unes històries fetes pels historiadors, per la Bíblia, que parlen d'un personatge que n'han sentit a parlar vostès, que és el Jonàs. Què passa amb el Jonàs? Doncs es explica la història que era un profeta que havia rebut l'encàrrec de Déu d'anar a predicar en unes zones i ell va pensar, ui, allà potser en rebran a pedrades, jo m'escapo i em faig fonedís. I el Jonàs aquest se'n va anar a un lloc que es diu un port que és Jopa o Jofa. Jo a la facultat de nàutica els explicava, quan fèiem la xarxa portuària d'Israel, els explicava sempre, mira, aquí hi ha el port modern de Tel Aviv i això a l'antiguitat era el port de Jopa o Jofa d'on van sortir el Jonàs. I llavors els explicava la història aquesta. Llavors, ho faré molt resumit, o sigui que resulta que els mariners tiren a l'aigua el Jonàs perquè és el que ha causat el temporal, llavors ve una balena i se l'empassa i al cap de 3 dies el deixa anar perquè s'ha penedit, etcètera, etcètera, i tal. Llavors jo sempre els explicava als alumnes, dic, això no és veritat. Els que escriuen els llibres sants en saben molt potser de religió, però de balenes i catxalots no en saben gens. Per què? Resulta que les balenes tenen una gola molt estreta perquè el que mengen no tenen dents, tenen unes barbes que serveixen per filtrar els peixets petits, i el plàncton i el krill, i llavors queda en aquestes barbes atrapat, amb la llengua ho fa anar cap a dins, i diu l'Herman Melville, el gran escriptor que ha escrit el Moby Dick, que potser algun dia vindrem aquí a explicar el Moby Dick, doncs ell explica que una una balena s'ennuegaria només amb un llumet. En canvi, un catxalot és capaç això de l'hivern és nefast, Doncs el d'allò, un catxalot es podria empassar a tots els de la primera fila, i els de la segona que no riguin, que també se'ls podria empassar. Perquè imaginin el que he dit de la boca, ho han vist abans, aquesta boca, Però són dues fileres que són 40 dents, com aquesta, o sigui, dents de joguina. Aquesta és una dent real de catxalot, O sigui, imaginin quina arma tan terrible tenen, és clar, els pobres calamars gegants no hi tenen res a fer. Què? Què passa? Ah, sí. Escolta, si el voleu passar.
No és de broma, és de veritat,
Aleshores, una qüestió que m'agradaria que quedés ben clara. Hem dit que un catxalot va a pescar a unes fondàries de 1.000, 2.000 metres. Què passa allà? Hi ha la foscor absoluta. No s'hi veu res. No té llanternes. Com es fa per atrapar? Doncs el que nosaltres, que som a vegades tan orgullosos, i hem inventat una cosa que en diuen el sonar. El sonar què és? Els submarins tenen uns aparells que envien uns senyals i quan aquests senyals s'entopen amb un objecte, retornen i llavors ells capten i llavors amb això poden calcular la distància que està l'objecte i la grandària de l'objecte. Doncs això ja fa milers d'anys que els catxalots és el que fan per capturar aquests calamars gegants i les altres preses. O sigui, envien uns senyals que són uns clics i llavors saben on està la presa i la van atrapar. Aleshores, em sembla que el que volia comentar... Bé, com que queda molta cosa que seguirem, Aleshores, hem parlat dels catxalots i de les Açores, Llavors, quina relació té una cosa amb l'altra? Llavors, és perquè els catxalots, així com les balenes, fan molt més que es capturen. No sé si hi ha algú que sigui del País Basc que està aquí. No tenien cap basc a la sala. Bé, doncs quan vagin al País Basc s'adonaran que algunes de les poblacions costaneres del País Basc en l'escut de la ciutat hi tenen una balena. O sigui, en el món occidental, els primers que van començar a capturar cetacis així en plan important van ser els bascos. Després els bascos ho van ensenyar als britànics als holandesos, etc etc. Estic parlant en el món occidental. Perquè els japonesos van per una altra banda. Ara estic parlant del món occidental. I aleshores, els catxalots normalment no es capturaven a Europa, anaven a altres tipus de balena. O sigui, els bascos, les balenes que agafaven, eren la balena franca, és un altre tipus de balena i tal i qual. Llavors, els primers que van en el món occidental que es capturar els catxalots de forma continuada van ser els nord-americans. Resulta que a la zona una mica a prop de Boston, la costa de l'Atlàntic dels Estats Units, hi han dos ports que avui en dia un no té gaire importància, que és New Bedford, al costat n'hi ha un altre, que és Nantucket. Doncs en aquest, que és una petita illa, la illa de Nantucket, doncs allà capturaven balenes. Llavors, un que anava a capturar balenes, va venir un temporal, se'l va emportar mar endins i aleshores es va trobar amb un grup de catxalots i se li va acudir atrapar-ne un, el va portar remolcat cap a terra. Llavors van veure que l'oli que treien d'aquest catxalot i després l'espermaceti era en el cap del catxalot, hi ha com una zona molt gran que pot fer 2 tones d'espermaceti, estem parlant 2.000 quilos, és una barbaritat, doncs que era de molta qualitat i llavors van dedicar-se només a pescar catxalots. Què en treien del catxalot? Si ara ho mirem amb mentalitat actual de la malversació que fem dels productes i tal i qual, imaginin vostès, durant centenars d'anys es van estar atrapant balenes i catxalots i només aprofitaven el greix i tot l'altre es perdia. O sigui, els vaixells que anaven a capturar balenes i catxalots capturaven l'animal, el mataven, li treien la capa de greix, una capa de greix important, però només s'aprofitava ni una cinquena part de la resta de l'animal. O sigui, els ossos, la carn, tot això es perdia i s'abandonava. O sigui que... I per què servia això que treien aquests americans dels catxalots? Tornem una altra vegada als catxalots. Doncs, fonamentalment, per l'il·luminació. O sigui, aquest oli de catxalot servia fonamentalment per fer llànties, per fer llum i ciris. Pensem que encara no hem arribat al temps del petroli. O sigui, el temps del petroli és a mitjans del segle XIX, quan llavors comencen a utilitzar el petroli com a il·luminació. Però fins aleshores tot el món s'il·luminava. El món mediterrani ja sé que es feia amb llànties d'oli, però ara estem parlant en general, els llocs on no hi ha oli, doncs era amb oli de catxalot i tal. Llavors, això que els he dit de l'espermaceti, aquesta espècie de cera que hi ha al cap dels catxalots, doncs feia uns ciris de molt més valor perquè feien una llum molt blanca i no feien fum. I per això, si vostès, quan parlem de les verges negres i tot això, que dels fums dels ciris i tal i qual, doncs els ciris fets amb espermaceti, doncs si haguessin fet servir amb un serrat, doncs ciris fets amb espermaceti, potser no s'hauria tornat negre la moreneta. Aleshores, anem bé de temps, sí. Una altra qüestió que volia comentar. Aleshores, els vaixells americans que sortien a pescar no tenien una... O sigui, tots els vaixells mercants surten d'un port per anar a un altre. Tenen una ruta determinada. Aquests vaixells no. Sortien d'un lloc i anaven per totes les mars del món a buscar preses. Llavors, per això a mi com a navegant m'interessa molt perquè són els primers que d'alguna manera han anat a zones on abans no s'hi anava, i aquests navegants. I aleshores, esclar, estem en una època que els vaixells, si feien un viatge, quan es pensa que podia donar una campanya d'aquestes de pesca? Doncs podia durar 3, 4, o la que he trobat jo més de campanya més llarga, des que el vaixell surt a que torna al port base, 11 anys. O sigui, viatges de 3 anys, 4 anys o 11 anys. Estem parlant d'una època que no hi ha ni càmeres frigorífiques ni neveres. És clar, aquesta gent, de tant en tant, havien d'entrar a llocs a buscar menjar i a buscar una altra cosa molt important, i aigua. I llavors, aquí lliguem, ara, ja per primera vegada, les Açores amb els catxalots. O sigui, aquests vaixells americans que sortien a pescar per tot el món, un dels llocs que sempre primer a la sortida passaven era els caladors de les Açores, que el tenen davant de la costa dels Estats Units, o sigui, molt més a prop, que no Nova Zelanda o que Austràlia o les costes del Japó, no? I a la tornada exactament igual. O sigui, quan tornaven, doncs, acabaven la campanya aquí. Aleshores, aquí els he posat aquesta imatge també perquè comprenguin una mica el que representa això. Això és una boca de catxalot, això està al Museu de la Ciutat de Hull. Hull és un port de balaner de la costa d'Anglaterra. I perquè es facin vostès una mica la imatge, aquí aquests dos senyors que hi ha a la imatge, un sóc jo, el més baix, i l'altre és el meu fill petit, que és molt més alt, fa quasi 2 metres d'altura. Llavors, perquè vegin vostès la proporció que representa una boca de catxalot. És clar, una boca així, els vaixells baleners no pescaven o no caçaven des del vaixell, arriaven uns bots per empaitar les balenes o els catxalots en l'aigua. Doncs aquesta boca terrorífica doncs parteix un bot d'una queixalada sense enterar-se'n. La història aquella que explicava el Melville del Moby Dick no són invents, sinó el Herman Melville, que ell mateix va ser caçador de balenes, agafa històries reals que es van produir. O sigui que fins i tot els catxalots, si s'empipaven, podien enfonsar un vaixell. Aleshores, arriba... Sí. Això què és? Abans els he parlat dels calamarsons, aquells que ens agraden tant quan els mengem a casa. Aquest és un calamarsó. Allà no es veu gaire. Passa la següent, que es veu millor. Aquí veuen l'home i allà baix de tot, si s'hi fixen, quan netegem el calamar, que té aquesta boca amb aquesta espècie de bec i tal i qual, i encara n'hi ha una altra, la tercera, perquè vegin vostès la grandària. Jo, perquè no s'espantin vostès, els hi vull dir que així com a davant de la costa d'Arenys i de Badalona sí que hi han o passen de tant en tant catxalots i rorquals i altres tipus de cetaci, aquests calamars gegants no tinguin por que no els es trobaran quan es vagin a banyar aquí a Arenys, perquè això són animals que hi ha a les grans fondàries marines i no n'hi ha aquí davant. O sigui que ningú tingui por d'anar-se a banyar el proper estiu. Aleshores, sí, això s'ha parlat molt de les bralles que evidentment que n'hi han hagut entre calamars, gegants i catxalots. Però clar, aquí el que té les de perdre, evidentment, és el calamar. Perquè, és clar, com a màxim, un dels més grans calamars que s'han trobat mai són com a màxim d'una tona i un gran catxalot pot ser més de 60 tones. O sigui, que té les de la... I a més, una cosa que és tan senzilla d'entendre, quan capturaven un catxalot i li obrien la panxa, evidentment, per fer el procés industrial, sempre a la panxa dels catxalots hi han trossos o calamars sencers. Mai s'ha trobat a dintre l'interior d'un calamar trossos de catxalot. O sigui, qui té les de perdre ja queda clar el que és. Aleshores, ara el per què la relació, perquè si vostès van mai a les Açores, veuran que el catxalot ha quedat com un símbol de les illes. I per què això? Doncs perquè aquests vaixells americans, el dia americà, sempre, jo no m'agrada dir-ho, però quan es diu americans, s'entén nord-americans o gent dels Estats Units d'Amèrica. Bueno, doncs quan els americans anaven allà a agafar provisions, pensin que amb uns viatges tan llargs, què passa? Que els mariners s'accidenten, emmalalteixen, deserten, perquè era una vida molt dura, i quan un porta ja 2 anys lluny de casa i tal i qual, i arriba a un lloc que veu que s'hi està a la mar de bé i no ha de lluitar per la seva vida cada dia, doncs deserta. Llavors hi havia una quantitat de morts, desercions, etcètera, etcètera, i llavors, doncs, les baixes produïdes durant els viatges normalment agafaven tripulants de les Açores. Llavors, i de tal manera que pensin, per exemple, que hi ha vaixell que, mirant els diaris de navegació, que et diuen que quan sortien d'escalar les Illes Açores hi havia més tripulants, a vegades portuguesos, que no pas americans. Perquè, imagini't, el mateix viatge que va fer el Melville, el real, no el fictici de la novel·la, sinó el real, que va sortir 25 tripulants del port de New Bedford de campanya, quan va tornar al cap de 3 o 4 anys, només n'hi havia 11 dels que havien sortit originàriament. I els altres que eren gent embarcada por ahí. Aleshores, aquests portuguesos es van acostumar en els vaixells americans a embarcar-s'hi. Primera, perquè les Açores era un lloc molt pobre. Pensin fins fa ara amb la qüestió del desenvolupament i el turisme i tot això ha canviat molt. Però el meu pare, que va estar fent línies de navegació en el temps de la Segona Guerra Mundial, que portaven emigrants cap al Brasil i tal i qual, i anaven a carregar emigrants a les Açores i a Madeira, perquè allà es moria la gana, o sigui, la gent patia molt. Llavors, la gent embarcava en aquests vaixells. I llavors, els americans, per què els deixaven embarcar? Perquè eren molt bons treballadors i, a més, embarcaven a canvi de res. O sigui, embarcaven d'estranquis perquè les autoritats no els deixaven embarcar. Llavors, de nit, embarcaven en una platja amagada sense que ho veiessin les autoritats, perquè els portuguesos estaven obligats a fer el servei militar, i un servei militar a les colònies, que també s'hi jugaven la vida. Llavors, doncs, ho feien d'estranquis. I llavors, quin era el benefici pels americans? És que els tenien treballant fins que arribaven a Amèrica sense cobrar. I què en treien els portuguesos que embarcaven? És que, en arribar a Estats Units, els rebien com americans, ja podien quedar-se al país. I per això, si mai vostès, algú, jo estic segur que algun de vostès, després d'aquesta xerrada, anirà a les Açores, doncs, si van per allà, veuran a moltes cases dels poblets que hi ha per les diverses illes, que veuen que hi ha banderes americanes o banderes canadenques, que és de gent que s'ha fet una colònia molt gran de portuguesos a les costes tant del Canadà com dels Estats Units, provenents d'aquests temps de la pesca del catxalot. I pensin també una cosa, que ja saben que els Estats Units posa unes grans restriccions per rebre nous emigrants. Doncs l'any 1956 hi va haver a la illa de Faial, que és una de les més importants, doncs un terratrèmol i va sortir un, del fons de la mar va sortir un volcà, el volcà dels Capelinhos, i llavors va quedar quasi tota la illa plena de cendra, clar, no podien conrear, no podien fer res, llavors per aquestes relacions dels portuguesos que ja havien instal·lat de feia anys als Estats Units, van rebre un permís especial als portuguesos d'emigrar als Estats Units. Estic parlant l'any 1956, fa 4 dies. I una tercera part, més de 100.000 persones de les Açores van emigrar cap als Estats Units. Els he dit com a curiositat. Aleshores, la pesca funcionava amb vaixells americans i uns bots que baixaven. Aleshores, és clar, els americans necessitaven el vaixell per anar davant de les Açores i per tot el món a pescar. Però, és clar, els portuguesos de les Açores no necessitaven un vaixell. Ja des dels portets de les illes, només amb unes barques ja preparades per capturar cetacis, ells que ja havien après l'ofici dels americans, doncs es van dedicar ells pel seu compte a fer el baleneig. I ara veuran aquí unes quantes imatges del baleneig dels portuguesos. Passa algú. Veuen? Fixin-se la proporció d'un catxalot, aquí veuen un tros de catxalot i una d'aquestes baleneres que, a més estem parlant ara de la pesca tradicional. O sigui, unes barques que surten a pescar amb uns senyors amb arpons i llances contra un animal de 60 tones. Que veuen aquesta imatge? Mirem l'anterior, si us plau, un altre moment. Fixin-se aquesta boca gegantina que vostès han vist carregada de dents, dona una queixalada a aquesta barca i la barca a Campistraus. I si, a més, enganxa algun tripulant, aquest també ja el podem enterrar. O sigui que, amb un cop de cap, o amb un cop de cua, o sigui, vull dir que era un ofici molt arriscat. Però vull dir que es feia directament dels portets de... Pensin que hi va haver a primers del segle passat, totes, hem dit que hi havia 9 illes, ho recorden, no? Doncs a totes les illes, a les 9, hi havia instal·lacions baleneres per capturar catxalots. Però tenint en compte això, com que es feia bullint el greix amb unes calderes que feien tal, i tot l'altre s'abandonava, o sigui que eren tones i tones d'animal que es perdien perquè la carn no se la menjaven. Pensin, per exemple, que el catxalot, si mires la carn al moment que l'han atrapat, és una carn molt fosca i immediatament es va enfosquint més i llavors no s'utilitzava. S'utilitzava per menjar el bestiar. O sigui, sí, tu li dones els porcs i els porcs es mengen el que sigui, però les persones no l'utilitzaven. I tot l'altre es perdia. És després quan es fa unes fàbriques per utilitzar els productes del baleneig, que llavors sí, a base de calderes especials i autoclaus, etc., llavors sí que ja s'aprofita tot. Fins i tot els ossos ho fan servir com a adob del camp, la carn la sequen i la trituren i ho fan pinxo pels animals, etc. Però a l'època tradicional el que s'atrapava és que es perdia, es malbaratava pràcticament tot. Aquí també veuen, això és un catxalot, perquè vegin una mica les proporcions, que l'estan traient a terra i l'estan començant a treballar. Llavors, una cosa que era molt interessant. He dit abans que les Açores no fa bon temps tot l'any, com és lògic. Aleshores, no es podia pescar o caçar tots els mesos de l'any. O sigui, els mesos que feia bon temps, uns 7 mesos de l'any, es caçava. I els altres 5 mesos no es podia caçar. Llavors, què passa? Que, esclar, no pot ser, en un lloc molt pobre, només amb 7 mesos a l'any de treballar no pots viure. Llavors, tots els que es dedicaven a la pesca dels catxalots a les Açores tenien multiocupació. O sigui, la majoria eren pagesos, però hi havia fusters, paletes, hi havia barbers, i tothom feia una activitat i d'això vivia. Llavors, a l'època de la captura de catxalots, llavors estaven compromesos amb les empreses que es dedicaven a això, i llavors, quan Ara sí que podem posar la imatge de la torre de Guaita. Doncs a totes les illes hi havia unes torres de Guaita semblants a les que aquí teníem a la costa per vigilar que no vinguessin els moros, doncs unes torres de Guaita per vigilar l'horitzó, i quan veien el brollador dels catxalots, llavors avisaven. Llavors avisaven com? Doncs tirant coets per avisar. Ells estaven a dalt de tot del penya-segat, i a baix que hi havia els pobles, llavors començaven a cridar a tothom, baleia, 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 i llavors tothom, els que estaven contractats i estaven fent una altra feina, doncs el que feia de pagès deixava l'arada allà al camp i sortia corrent, el que era paleta doncs s'anava corrent expulsant-se el ciment que tenia a les mans, el que era barber doncs deixava el client a mig afaitar i sortia disparat, i llavors sortien a pescar. Llavors cobraven en funció de lo que atrapaven, però vull dir que és una economia de subsistència i acabat sent, avui en dia, que ja això s'ha deixat de fer, doncs ja és un dels símbols de les Açores. O sigui, quan vostès hi vagin, s'hi van, veuran que per tot arreu hi ha imatges de catxalots, fan curses d'embarcacions baleneres, etc etc. És un món dedicat a aquesta història. Llavors, no, què tal? Anem bé de temps, oi? Bueno, només una qüestió, volia comentar unes quantes coses. Hi ha tota una sèrie de subproductes que provenen de la captura de cetacis, i el més curiós de tot, n'hi ha molts, ja he dit, els ossos, el tal, de les dents en fan coses d'artesania, etc etc. Però una que és curiosa, perquè potser vostès no saben, és que un dels productes que es troba en la panxa, o sigui, en l'intestí del catxalot, és una cosa que en diuen l'ambre gris. I l'ambre gris és, què és? Hem dit que el catxalot s'empassa el calamar sencer. I què tenen aquests becs dels calamars, etcètera, etcètera? Això és indigerible. Llavors, això en l'intestí fan com unes boles que l'animal, per defensar-se, igual que les perles, quan hi ha una cosa que no és del cas, ho tapen i fan la perla, doncs el mateix intestí fa com unes boles i llavors això s'expulsa amb la digestió normal. O sigui, de fer que anant a l'aigua i s'ha acabat. I a més això, com que sura, doncs això arribava des de l'antiguitat, es coneix això a les costes, i això es feia servir per la perfumeria. Però a vegades s'han trobat a dintre de catxalots, en l'intestí, boles d'aquestes de més de 400 quilos. I pensin que això, les grans fàbriques perfumistes del món poden arribar a pagar d'un bon ambre gris al quilo a més de 10-15 mil euros. O sigui, vull dir que és un producte molt car. I això per què serveix? Perquè tothom, avui en la nostra societat, tots volem fer bona olor. Clar, les colònies normals no ho utilitzen, però els grans perfumistes, o de Rochas i tots aquests que en feien propaganda ara a la tele i per Nadal i tot això, doncs aquests utilitzen aquest. I no és per l'olor que fa això, sinó que l'ambre el que fa és que fixa l'olor. O sigui, un perfum que utilitzi ambre i un que, o el mateix que no hi poses l'ambre, el que ha utilitzat ambre, l'olor dura molt més. Llavors això, per això és tan car i tal. Era una curiositat que volia comentar. I aleshores, ja per acabar, que suposo que després hi hauran moltes preguntes i ho aclarirem, llavors què passa? Abans he parlat d'un malbaratament del producte, però a més, a primers del segle passat va sortir una altra cosa, que és la pesca industrial. Fins ara he parlat de la cosa, la pesca manual. Ara parlaré de la pesca industrial, que és els noruecs inventen que amb un vaixell a vapor, ja no estem parlant a rem o a vela i embarcacions de fusta, estem parlant vapors, a la proa posar un canó que llença un arpó que té un explosiu a la punta i això ho tiren a les balenes i en els catxalots i el maten immediatament. I aleshores, és clar, de capturar de forma tradicional uns quants milers o centenars de catxalots anuals, es passa a milers i a milers d'animals a l'any. Llavors, hi han totes les campanyes que han conegut vostès, d'aturem la pesca de les balenes, etcètera, etcètera. I aleshores arriba un moment que l'opinió pública mundial doncs, fa que es fa la Comissió Balenera Internacional, fa la moratòria, diuen el 1982, que donen de marge fins al 86 per aturar la pesca industrial. Llavors, a partir d'aleshores, està prohibida la pesca industrial i també aquesta tradicional en el cas de les Açores. Només se'n lliuren doncs, petits llocs del món amagats, com per exemple, si els inuits són els que la gent en diu els esquimals, doncs a la Groenlàndia capturen a l'any una balena per menjar-se-la i d'això poden subsistir. O a Indonèsia hi ha un petit portet a la illa de la Malera que es diu el port de l'Embata i allà capturen un o dos catxalots a l'any per menjar-se'ls i aquests sí que se'l mengen tot, la carn la sequen i després se la mengen tal. Doncs evidentment en aquesta gent no els afecta aquesta moratòria internacional. I llavors, i amb això acabo aquesta part, es deixa de pescar. Però hi ha com un sentiment que a nivell mundial els cetacis, la gent sap que existeixen. Llavors hi ha un interès a anar a veure els llocs on acostumen a estar els cetacis. Llavors, a llocs com les Açores, però també les Canàries, les Hawaii, a molts llocs del món, els antics baleners que hi havien els guaites que vigilaven a veure si apareixien els catxalots, doncs segueixen havent-hi aquests guaites i avisen quan hi ha catxalots i llavors hi ha companyies que van amb embarcacions carregades no d'arpons ni de llances, sinó de persones amb aparells de filmar i de fer fotografies, i llavors van a fer tota una sèrie d'observació pacífica de les balenes, que a més, abans he dit que una balena donava un cop de cap o una queixalada i enfonsava una balenera, però després s'han fet investigacions i s'han vist que els catxalots, que les balenes són animals pacífics, tímids, que fins i tot jo no m'hauria atrevit. Per fer aquestes investigacions van anar tota una sèrie de bussejadors amb bombones de respiració i tal i qual, i anaven als catxalots i els tocaven i tal, i ells no els hi feien res. Pues clar, si tu vas a un catxalot amb una llança i li claves 30 vegades, pues en pipa i li dona un cop de cua, no? Però vull dir, llavors, a les Açores com a molts llocs del món, doncs hi ha aquestes empreses que es dediquen a anar que gent vegi les balenes, però navegant dintre d'aquestes zones, o sigui, jo sempre dic que ara veuen la gent navegant amb aquestes embarcacions, doncs els catxalots, les balenes, els rorquals, etc, etc, en el seu ambient. En tot cas, ho deixarem aquí perquè suposo que hi haurà un torn de paraules. A veure. Sí, un moment. Ara sentireu cantar les balenes. Bueno, ja està bé. Ja pot treure-ho. però... Sí, espera, a veure d'allò...
Molt bona tarda a tothom. Passarem al micro, si hi ha algú interessat a fer alguna consulta. Ah, ja veig.
Un segon.
Sí.
M'he deixat moltíssimes coses perquè penso que me'n fareu moltes de preguntes, eh?
Bona tarda. Una xerrada molt interessant, però us volia fer una pregunta. Després de la mortaldat de balenes i catxalots que hi ha hagut en el segle passat, que bueno, vam estar en el Museu de les Azores i ens van explicar que hi havia, en fi, que era una cosa molt industrial, en fi, molt bèstia, no? Com està en aquest moment la població de balenes i catxalots en el món? Està com estava abans? Està en mínims? Està, com està, diguem, la població, el tant per cent? O...
Sí, ha millorat molt. Eh? Pensi que hi ha imatges, no sé si n'han vist vostès, amb les campanyes que va fer Greenpeace, es veien molta... Era una cosa que impressionava, perquè... pensi que hi anaven a vaixells de pescar, aquests vaixells baleners que comentava jo de fusta, eren vaixellets de 50 metres d'eslora, amb barquetes de 7 metres, amb arpons i llances, i això, a l'any que de forma més quantitat de catxalots van agafar les Açores, va ser el 1951, que hi havia la guerra de Corea. Llavors, una cosa que no he comentat, com moltes altres, que potser haurem de fer algun altre dia acabar-ho de completar tot, doncs no només se servia per la il·luminació, sinó s'utilitza moltíssim per la cosmètica, aquests olis i tal, i també per greixar les màquines, o sigui, per les màquines de precisió i tal i qual, doncs fan uns greixos que fan que funcioni molt bé i tal i qual. Doncs el 1951, que és l'any que amb totes les Açores s'han caçat més catxalots, se'n van caçar 751. Quan aquests vaixells noruecs, japonesos i tal, caçaven a milers i milers d'exemplars. Ara que hi ha hagut la moratòria aquesta, sembla que està augmentant el nombre, perquè és clar, encara que els japonesos, amb excusa de que són experiments per estudis i no sé què i tal i qual, a vegades segueixen capturant algun cetaci, però no és la quantitat. Perquè els japonesos, no ho he comentat, així com els catxalots, la carn és molt negrosa i fa com un aspecte estrany i tal i qual, i a Espanya també hi havia factories baleneres. Pensin que fins als anys 50 del segle passat, a Ceuta i a Galícia hi havia factories baleneres. Llavors, aquesta carn l'enviaven i la venien a quartels i a residències religioses, o sigui que s'utilitzava pel menjar normal. Però estic parlant dels catxalots, però els rorquals, que és un altre tipus de cetaci, aquest sí que té una carn més fina, que aquesta sí que a qui els agrada molt és als japonesos. I aquests, amb el cuento de per estudis biològics i no sé què, encara en sé, però sembla que està augmentant el nombre de cetacis. Més preguntes?
Algun altre consell?
Bon vespre. Quants anys pot viure? Un catxalot o una balena?
Miri, això és molt difícil de comptar, perquè els catxalots o les balenes estan a l'aigua i ja intenten fer marcar-ne i tal i qual, però com a mínim més de 70 anys viuen. Pensi, per exemple, li daré una referència clavada. El Moby Dick el van fer arrel d'un catxalot que a la costa de Xile, al sud de la illa de Chiloé, al sud de la costa del Pacífic, allà hi havia un catxalot que li deien Mocha Dick, que era Mocha, era la illa Mocha, Mozambic. I això al 1916 ja estava ressenyat que era un exemplar molt rebel i que no el podien caçar i tal i qual. I aquest mateix catxalot no el van atrapar fins al 1956, o sigui, al cap de 50 anys. I com que ja era adult quan la primera vegada, doncs calculen això, que com a mínim més de 70 anys acostumen a viure. Però és difícil perquè són animals salvatges que, a més, estan, a més és molt curiós, perquè un catxalot avui està al Pacífic i demà està a l'Atlàntic i després ve al Mediterrani, o sigui, es belluga per tot el món, no? No estan fixes en un lloc. L'únic que hi ha zones que en diuen els caladors, per això un és el calador de les Azores, que a l'època d'estiu hi van més allà, però a l'hivern estan més a les illes de Cap Verd, perdó, o per exemple, també depèn de si són exemplars adults, els mascles adults, aquests arriben fins a les zones polars. En canvi, els joves, o sigui, el que en diuen les escoles, o sigui, grups, viuen en grups de femelles i de joves, mascles i femelles. Però els mascles adults no estan allà, entén la qüestió? Llavors, i cadascú es belluga per uns llocs diferents, O sigui, és una mica difícil de controlar, entén? Més preguntes.
Bona nit. Nosaltres vam tenir l'oportunitat d'anar a veure una família de balena franca i és impressionant. A mi mai a la meva vida he tingut tanta emoció de poder-les veure i tenir-les tan a la vora. Anaven en un vaixell que era turístic, diguem.
I aquesta balena franca, que la van a veure? A Argentina?
Sí, senyor.
On?
Al port, que ja es dedicaven a això únicament. Port de Madrid.
Això no és Argentina?
Sí, sí.
Ah, vale, sí, per això. Sí, és un d'aquests llocs típics que la gent va a buscar. I això, aquesta és la ballena franca del sud. O sigui, hi ha diverses races. O sigui, la ballena franca del nord és aquesta que passava abans pel País Basc i anaven fins a Islàndia i Noruega i tal i qual, i les del sud, que són una raça semblant, però no passen una d'un hemisferi a l'altre. Les del sud estan sempre al sud i les del nord estan sempre al nord. Sí. I aquestes són les que tenen barbes i tot això i tal. I allà hi van a criar. Allà on va anar vostè, allà van a criar, fer cria. Sí. Estan a la part, diguem-ne, dels mars més antàrtics i després al bon temps van anar allà per parir i aparellar-se.
I estava la mare i el seu fill, que ens va venir tan a la vora que era impressionant, perquè t'agafa una cosa com que dius, el que diu vostè, sembla que si fa un cop de cua aquestes es deixen.
No, però és que són molt pacífics, clar, fan el cop de cua si tu els vas incordiar, però si no, són uns animals molt pacífics. Jo no moria, imagini's vostè, amb aquesta boca carregada de dents, que tu vagis allà i els toquis, no, és que no, són super pacífics.
Jo me vaig fer de la...
Més preguntes.
Hola, bona tarda. Mira, és que sé pel meu fill que a les costes del Garraf un cop a l'any fan una migració, tota una colla de cetacis, i es fan sortides per veure. És per davant de les costes del Garraf.
Sí. A veure, abans ho he dit, han fet programes de TV3 on s'han vist catxalots per la costa del Garraf, rorquals també, que rorquals... A veure, jo he parlat que, clar, hi ha moltes coses. Les que atrapaven, això que he explicat jo, són les que un cop morts suren. però hi havia tot, la balena franca també morta també sura normalment, però hi han tipus de cetacis, com per exemple els rorquals, que un cop morts s'enfonsen. Llavors, per això, imatges que hauran vist vostès de Greenpeace i tal, que veuen que estan com inflats, perquè quan els maten, llavors els injecten aire a pressió perquè faci com de globus i no s'enfonsin. Però sí, sí, a la Mediterrània hi han tant rorquals com catxalots. I se'n veuen de tant en tant, clar, des de la platja no, perquè van, des de la platja veiem dofins, però si anéssim a l'interior, els he explicat jo que anant al mig del golf d'Allò, camí de Marsella, ens vam trobar amb un parell de catxalots. O sigui que sí, si vostè va amb una embarcació cap a Mallorca, és fàcil que em pugui veure.
Alguna altra consulta?
I allà baix n'hi ha un altre, també.
Bona tarda.
No,
ja. Ah, sí? Bona tarda. A mi es pregunta, les femelles cada quan crien?
Com?
Les femelles cada quan crien? Ah. Com se reprodueixen? Una cada any? O cada...
A veure, no està massa calculat, això. No està massa calculat i tal. Se sap el temps de la gestació i tot això, o sigui que el període de creixement des de que s'aparellen i tal ven a ser uns 16 mesos i tal. I una cosa que, perquè vegin la grandària d'aquests animals, quan un catxalot neix, ja té uns 4 metres i pesa una tona. O sigui que imaginin, crina criatureta, comparin amb els nostres criatures, o sigui, 4 metres i estem parlant d'una tona de pes. O sigui que són uns animals, però esclar, com que són salvatges, a vegades està una mica difícil tot això. Hi ha molts estudis, si li interessa. Em sembla, sí, que allà hi havia una,
sí,
pregunta.
A veure, una cosa, encara que sigui, no és de la família de les balenes, sinó de la família dels tiburons, el megalodon és fantasia, és realitat, els megalodons?
No sé el que és això, els megalodons aquests, no sé el
bueno,
que és.
Segons hi ha hagut pel·lícules o cosa a internet, és un tiburó gegant, un tiburó molt gran.
Miri, el tauró, a veure, el tauró més gran que hi ha, que en diuen el tauró balena, és un tauró que és pacífic i que no menja, diguem-ne, grans animals, que és, diguem, que filtra com igual que els rorquals i tots aquests animals filtren i agafen krill i petits peixets i tal, el que en diuen el tauró balena, aquest no menja altres peixos, filtra el d'allò. I aquest, això que diu vostè no n'havia sentit parlar mai. Per acomiadar-me només, a veure, com que és per prevenir-los una mica, jo ara he parlat molt de les Açores, no hi tinc cap interès econòmic amb les Açores i tal, és un lloc molt interessant, el que passa que a vegades s'ha de tenir sort també, perquè vaig tenir ara fa poc un amic meu, després de sentir-me parlar tant de les Açores, el passat del Llial, que només d'allò me n'hi vaig allà amb tota la família i tal, i va anar i va coincidir que tot la setmana curta que va estar allà hi havia només boira tancada, i no va veure res. O sigui que vull dir que esclar, el que jo he parlat és de després d'anys de navegació per la zona i de molts viatges per anar per allà. Igual com una altra amiga que també de parlar-li, suposo que han sentit parlar de les aurores boreals, que és com una espècie de taló que penja del cel lluminós, que es belluga i és de color lilós, verdós i groguenc, una cosa impressionant, que jo sempre en parlava, però esclar, jo vaig estar 6 mesos per Groenlàndia pescant bacallà i esclar, en vaig veure unes quantes. Si nosaltres anem 3 dies o 4 dies o 5 dies a les illes Lofoten a veure aurores boreals, n'hi haurà, o el més fàcil és que no n'hi hagi. D'acord? Moltes gràcies per la... Moltes gràcies per la seva atenció. Ja hauria volgut jo moltes vegades els 20 anys que vaig estar